Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom, benvinguts a la veu de Navàs, com correspon en el dia d'avui, un nou programa de Ciència a l'abast de tothom. Estem immersos en un temps on l'energia és una preocupació a nivell mundial. Els grans líders, Estats Units, Xina, Rússia i, com no, també els països europeus, la Unió Europea, van a la recerca de nous recursos energètics i per això entre ells se'ns encareix tot tipus de combustibles, de gasolina, gasoil i l'electricitat. Com és conegut des de Catalunya, hi ha unes connexions pel gas que ens poden venir des de Rússia o des d'Argèlia i han sofert un increment de costos mai vistos, no diguem de la posició de la majoria dels països respecte a l'energia que han de substituir en el petroli, en el gas i fins i tot a les nuclears, per tots els devastadors efectes que té en el canvi climàtic aquestes fòssils energies que encara s'utilitzen. Tot balla entorn de l'energia i els preus no paren de pujar. Anem a parlar avui d'una alternativa com a combustible, que no és per ara, però que pot arribar a ser-ho en un futur no llunyà i que les empreses així ho veuen, com és l'hidrogen, que com a solució, ja diem, una mica llunyana, però que tant per la mobilitat, pels cotxes, podríem dir-ne, pels autobusos, pels camions, pels trens, pels vaixells i fins i tot pels avions, no es descarta. Començarem per veure l'aplicació de l'hidrogen en el cas del cotxe. Diuen que l'hidrogen pot ser un combustible de futur, que gradualment substituirà els combustibles fòssils com la gasolina, el gasoil, el gas natural, el carbó. En principi diguem que l'hidrogen és un element molt abundant a l'univers. El 75% és constituït d'hidrogen. Segons associacions i concessionàries i venedors, reconeixen que la tecnologia encara no és prou madura perquè s'han de resoldre tota una sèrie de problemes, entre ells la refrigeració de l'hidrogen, que és molt explosiu, el seu emmagatzematge, que sigui segur per l'automòbil o per l'aparell que el vulguem fer servir. L'hidrogen és un vector energètic. Què vol dir això? Vol dir que l'hidrogen l'hem de produir. No existeix sol a la natura. No és una font primària d'energia, sinó secundària. El trobem combinat amb l'oxigen, i llavors dona l'aigua, hidrogen més oxigen dona l'aigua. El trobem combinat amb el carboni, i llavors dona els hidrocarburs, la multitud d'hidrocarburs que hi ha, des del metà, propà, butà, etc. I el 95% s'obté l'hidrogen a partir d'aquests combustibles fòssils, a partir del carbó, a partir del petroli, a partir del gas natural, i només un 5% per hidròlisi d'energies renovables, com poden ser l'eòlica, la solar i la biomassa. Ho irem desgranant. No és com el petroli, l'hidrogen no és com el petroli, ni com el gas, ni com els isòtops radioactius de les nuclears, que són unes fonts primàries d'energia. L'hidrogen, com hem dit, és una font secundària, però és una font neta. Amb la seva combustió sols s'emet vapor d'aigua i no deixa residus. Es produeixen uns 120 milions de tones anuals d'aquest combustible, de l'hidrogen, que s'utilitzen a la indústria petroquímica, a la fabricació de l'amoníac i fertilitzants, moltíssim, en aquest camp agrícola i també de productes d'alimentació, podríem dir-ne. També s'emplea en electrònica, en metal·lúrgia. Els vehicles que van propulsats per hidrogen, que n'hi ha, ja ho irem veient, eliminen les seves emissions pel tub d'escapament, o sigui, diòxid de carboni i d'altres hidrocarburs i monòxid de carboni, però això veurem com si l'energia que s'ha de fer servir per aquest hidrogen és energia renovable, llavors el diòxid de carboni, que és el de l'efecte del canvi climàtic, no hi té pràcticament importància. L'hidrogen es classifica en colors. En colors. Veieu, quan parlem de l'hidrogen verd, és un hidrogen que se'n produeix només un 0,1% del que es consumeix, o sigui, tot l'hidrogen que consumim d'aquest verd, que ara veurem, doncs només se'n produeix un 0,1%, és molt poc. Quan es genera l'electricitat, o sigui, és l'hidrogen que fem generant-ho per electricitat de tipus renovable i a la vegada electrolitzant l'aigua. L'autèntic ve de l'electricitat eòlica, fotovoltaica i també de la biomassa, que el que fan és trencar la molècula de l'aigua i obtenir hidrogen i oxigen, o sigui, amb corrent elèctrica, que ve d'una placa fotovoltaica o d'una eòlica o també de la biomassa, a partir d'una placa d'aquestes, diguem, l'energia que es produeix, la fem anar, passa cap a l'aigua i es genera hidrogen i oxigen. Per tant, ja tenim l'hidrogen produït d'una manera verda, perquè si hem fet servir una energia com eòlica o fotovoltaica, no té problemes de contaminació del canvi climàtic. També hi ha un hidrogen que se'n diu gris, que és el 96% del consum. Per tant, pràcticament tot ve d'aquí i s'obté a partir del gas natural, del metà. També una mica des del fuel i des del carbó. El gas natural més l'aigua dona hidrogen i diòxid de carboni. Per tant, si el gas natural a elevada temperatura el fan reaccionar amb aigua, obtenim ja hidrogen. Si no es captura el diòxid de carboni que es desprèn, que vagi a l'atmosfera, llavors per això es denomina hidrogen gris, perquè embruta l'atmosfera, contamina l'atmosfera, afecta el canvi climàtic, perquè produeix a més d'hidrogen, aquesta reacció, diòxid de carboni. Hidrogen blau també es produeix a partir del gas natural, per tant del metà, pràcticament, però capturant el diòxid de carboni, injectant-lo, per exemple, a terra, en el subsol, on queda solidificat amb el temps. O sigui, hi ha tecnologies que el CO2, que tant que ens afecta, doncs el porten, com si diguéssim, en uns subterranis, on es queda allà injectat entre les roques i mirant que no surti a l'atmosfera, i llavors no interfereix. Aquest en diríem hidrogen, si l'hem produït d'aquesta manera, hidrogen blau. Hi ha l'hidrogen turquesa, que és a partir de gas natural per un procés de piròlisi a elevada temperatura. I encara, últim, hi ha l'hidrogen rosa, que en diuen, si el produïm a partir d'energia nuclear. O sigui, obtenim hidrogen a partir de l'energia nuclear en vez d'energies renovables. La demanda mundial actualment d'hidrogen, ja hem dit que era unes 120 milions de tones anuals i que fonamentalment és l'hidrogen gris, aquest que es produeix a partir del metà, i després venen els altres hidrògens, entre ells l'hidrogen verd a partir de les energies eòlica i fotovoltaica, però molt poc, 0,1%, i les altres variants que representen el 4% restant. La demanda de la producció d'hidrogen avui dia, la més important, ve a partir, com hem dit, del gas natural, i se'n va cap a obtenir fertilitzants, amoníac, i per tant tot el camp agrícola es beneficia d'aquests fertilitzants obtinguts, on han de tenir hidrogen i venen a partir del gas natural. També una part se'n va a la indústria química, 35%, a la indústria electrònica, consumim hidrogen a la indústria electrònica, un 6%, també a la siderúrgia, un 3%, i a la indústria alimentària, un 2%. Però, bàsicament, l'hidrogen que avui dia consumim, aquests 120 milions de tones, exacte, a tot el món, se'n va per produir amoníac i fertilitzants i per adobar el camp. I l'altra part molt important, la indústria química. D'aquí un moment ens hi tornem a posar. Let's conversation. Continuem amb el programa de Ciència a l'abast de tothom, avui parlant d'un combustible nou que en el futur pot ser molt important i decisiu. Ja sabem que avui dia els combustibles, l'energia en si, doncs fa anar de corcoll a tots els estats. Estem parlant de l'hidrogen com a combustible del futur. L'hidrogen, aquest és el títol del programa d'avui, l'hidrogen com a combustible del futur. Com es produeix l'hidrogen? Hem dit que l'hidrogen era un vector, per dir-ne els termes tècnics, que no és lliure a la natura, no hi ha hidrogen enlloc, diguem, sinó que està barrejat amb l'aigua, barrejat amb els hidrocarburs, etc. Gairebé la totalitat de l'hidrogen actualment es produeix a partir d'hidrocarburs, com el gas natural o el carbó. Però, ja sabem l'efecte, aquests productes que s'utilitzen són contra el canvi climàtic, perquè els hidrocarburs, doncs, al final eliminen CO2, diòxid de carboni, i el carbó també. Com a conseqüència, aquest hidrogen és l'hidrogen que hem dit gris i és responsable d'emetre 830 milions de tones de diòxid de carboni cada any, que equival al CO2, el diòxid de carboni, del Regne Unit i de França junts. Per tant, és una bestiesa. Com s'obté a partir del gas natural? O sigui, l'hidrogen s'obté un 48% a partir del gas natural, del gas, doncs, que utilitzem, del metà, que utilitzem també amb les calderes de calefacció, un 30% a partir del petroli i un 18% a partir del carbó. I, per tant, el que queda, la misèria queda, un 4% a partir de l'aigua, que és el que parlarem després, que aquest sí que no és contaminant. Bé, aquests que es produeixen, aquest que es produeix a partir del metà, del petroli o del carbó, d'aquí se n'obté hidrogen per un procés que en diuen de reformat, que és senzillament fer-lo reaccionar amb vapor d'aigua a elevada temperatura. O sigui, el metà, el petroli, el carbó, els hem de fer reaccionar amb vapor d'aigua, ha de passar-hi vapor d'aigua a 900-950 graus, per tant, a molt alta temperatura, en presència d'uns catalitzadors, perquè ho faci anar més de pressa, i amb un rendiment d'un 80%. I això té lloc en un parell d'etapes, per dir-ho senzillament. En una primera etapa, el metà, per exemple, amb l'aigua bullenta així, 900-950 graus, acaba donant monòxid de carboni, i hidrogen. Per tant, ja tenim el primer hidrogen que es produeix. I en una segona etapa, a més baixa temperatura, també aquest CO que hem produït, aquest monòxid de carboni que hem produït, amb més aigua calenta, s'obté CO2, diòxid de carboni i hidrogen. Total, que la reacció química que es produeix a partir del metà o del petroli o del carbó, i tornem a dir, serà hidrogen, que és el que volem, però també CO2, que no ho volem perquè afecta, com sabeu, el canvi climàtic. Hi ha una alternativa no contaminant, que és l'anomenat hidrogen verd. Es tracta d'hidrogen obtingut a partir de l'electròlisi de l'aigua, i aquest ho veurem més tard. Per aquest procés es requereix electricitat que ha de trencar la molècula d'aigua, i llavors aquesta electricitat l'hem de produir a partir de, per exemple, energia eòlica, solar, biomassa, etc. I llavors s'ha obtingut un hidrogen que se'n diu hidrogen verd, i per tant sense emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera. Anem a veure això, la producció de l'hidrogen gris i verd amb electrolitzadors, que en diuen. Per obtenir l'hidrogen, a l'iniciar el procés necessitem electricitat. Per tant, si volem fer-ho per un procés d'electròlisis, d'electrolitzadors, que és trencar la molècula d'aigua i allà obtenir-ne l'hidrogen i l'oxigen, necessitem corrent elèctrica, i que vingui, per exemple, d'una energia eòlica o fotovoltaica, i llavors serà neta, i produeix aquest hidrogen, mentre que el destí final d'aquest hidrogen doncs és obtenir un altre cop electricitat. O sigui, necessitem electricitat per trencar la molècula d'aigua i obtenir hidrogen i oxigen, i finalment, finalment aquest hidrogen és el que ens donarà electricitat que podrem aprofitar. I això és el que se'n diu la pila d'hidrogen. A veure, explicant una miqueta aquesta obtenció de la, per l'electròlisi de l'aigua, de l'hidrogen, doncs, senzillament, és fàcil. L'electricitat que ve, hem dit, de solar o eòlica o tal, ha de passar a través d'uns electrodes en un recipient on hi ha aigua. Aquesta aigua, amb la corrent elèctrica, es trenca la molècula i dona hidrogen per una banda, en el càtode concretament, i oxigen en l'altre, en l'ànode, no? I aquest hidrogen, doncs, és el que s'aprofita, s'emmagatzema, i a partir d'aquí el farem servir per diverses activitats, no? Si volguéssim fer tot l'hidrogen que ara s'utilitza al món per mitjà d'aquest sistema de trencar molècules d'aigua, o sigui, a partir de l'electròlisi de l'aigua, amb fonts renovables, eòlica o solar, necessitaríem una quantitat d'electricitat bestial, per tant, d'energies renovables molt important, 3.600 terawatts, ho han calculat, terawatts, i que això és més que el que consumeix tota Europa en un any. O sigui que obtenir tot l'hidrogen actualment amb la tecnologia que hi ha és inviable. Per tant, amb un electrolitzador d'aquests que hem dit, a partir de l'aigua, senzillament, i tenint electricitat, hem de necessitar l'electricitat, obtenim hidrogen verd. Aquest no té efectes en el canvi climàtic. Com podem obtenir a partir d'aquest hidrogen verd que hem obtingut des de la fotovoltaica o des de l'eòlica, com podem obtenir des d'aquí electricitat una altra vegada? Perquè el que volem nosaltres amb l'hidrogen és produir, fer un motor, d'una manera o altra. Doncs l'obtenció de l'electricitat a partir de l'hidrogen és un procés invers al que hem fet servir per obtenir l'hidrogen. Per obtenir l'hidrogen hem necessitat l'electricitat i ara volem aquest hidrogen per tornar a produir. Se'n diuen piles de combustible. I això és interessant recordar-ho perquè els cotxes que aniran amb l'hidrogen, tenen una pila de combustible, per diguem-ne quasi bé com a motor, no? Parteixen del combustible, o sigui que això que diem, d'hidrogen o bé oxigen, per produir aigua, electricitat en forma de corrent i calor. I això té diversos, o sigui, aquesta pila de combustible que aniria introduïda en el cotxe té uns diversos components, uns electrodes, un electrolit, que són uns polímers que hi ha que deixen passar la corrent, doncs, amb una membrana, i unes plaques que separen les cèl·lules i condueixen els gasos i eliminen el vapor d'aigua que es produeix. Quan aquest hidrogen que ja teníem produït abans el fem passar en una pila de combustible, al final obtenim electricitat. Per tant, és una manera d'obtenir energia que ens interessa, i com a residus només obtenim vapor d'aigua. Només obtenim vapor d'aigua. Per tant, és una energia molt neta. El que passa que, per tant, ull, per obtenir aquest hidrogen hem hagut d'utilitzar, si un cas, energies netes, biomassa, energia eòlica o energia solar, no? El futur d'aquest hidrogen verd sembla que és, diguem, molt compatible pel futur. L'hidrogen escala motors pel 2030, segons el govern espanyol, perquè volen arribar a produir-ne grans quantitats. Volen eliminar la petjada del diòxid de carboni i, per tant, una manera és a partir d'aquest hidrogen verd que hem explicat. La gasolina, el gas, el carbó i la resta de combustibles poden ser desplaçats, poden ser, de moment no ho són, a poc, gradualment, per l'hidrogen. Des de la indústria fins al domèstic i sobretot amb la mobilitat, en el camp, en els cotxes, i també no els cotxes, sinó els cotxes, diguem, els autobusos, els vaixells, etc. La utilització d'hidrogen serà un combustible, doncs pot ser un combustible principal. En última instància, es creu que aquest element podria arribar a l'hidrogen a regular l'equilibri del mercat elèctric. Per tant, això que ens parlen tant avui dia, que se puja l'electricitat i tal, l'hidrogen, si formés part d'això, ho rebaixaria moltíssim. Milloraria el que se'n diu mix energètic. Tenen la intenció, el govern espanyol, d'invertir 8.900 milions d'euros en l'hidrogen, en millorar els processos per obtenir hidrogen i, a més, obtenir l'hidrogen verd, no el gris, fins l'any 2030. Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, ho hem vist possiblement tots a Barcelona, té autobusos, en té concretament 8, que van ja amb pila de combustible d'hidrogen. O sigui, té, la composició que té el cotxe aquest, doncs hi ha com un dipòsit on hi ha l'hidrogen, que és el que fa servir el cotxe per funcionar, per generar energia i funcionar. També s'ha de muntar, esclar, on van a carregar-se aquests cotxes, no? O sigui, tal com ara anem a la gasolinera, doncs en els que es carreguen a través de l'hidrogen, se'n diuen hidrogeneres, i també Transport Metropolitans de Barcelona té previst construir una altra estació hidrogenera, em sembla que ja en té una, per abastir els vehicles nous que hi hagin. Per tant, hi ha una espècie de boom de l'hidrogen en els últims anys. Gairebé tots els països de la Unió Europea que col·loquen com a clau de transició energètica, de veure què obtindrem, què farem servir d'aquí un temps, l'hidrogen com a un dels vectors que hi ha de jugar-hi un paper molt important. Tornem a venir a la tercera part d'aquí uns moments, ara fem una mica de música. The world. Tercera i última part del programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom, parlant de que l'hidrogen pot ser el combustible del futur. Quins avantatges i inconvenients té l'hidrogen? Doncs com a avantatges té, pensant en el cotxe, una major autonomia i menys temps de repostatge que no pas el sistema del cotxe elèctric. O sigui, té una autonomia més gran i a l'hora de repostar menys temps. Té elevada eficiència, depenent de l'energia, si prové d'una font renovable o si és d'una font fòssil. Això té una mica de diferència. Llavors, per exemple, un quilo d'hidrogen allibera més energia que un quilo de qualsevol altre combustible. Per exemple, triple que el de benzina normal. O sigui, un quilo d'hidrogen generaria tanta energia com, tres vegades més, que el d'un cotxe de gasolina o de gas natural dels corrents. I quins inconvenients hi pot haver amb l'hidrogen? Dos o tres. De moment, els cotxes que van amb pila d'hidrogen, que ja n'hi ha a Europa i també alguns a Espanya, tenen un cost més elevat. Hi ha un dèficit d'hidrogeneres, per tant, de llocs on repostar l'hidrogen, i també d'emmagatzematge. Els primers vehicles que circulen a la carretera tenen una autonomia de 500 quilòmetres, més o menys, però els preus de la compra d'un cotxe d'aquests no baixa de 50.000 euros, 50.000, 60.000, alguns 80.000 i tot. El Toyota Mirai, que és un d'ells, costa 80.000 euros, i el Hyundai Nexo en costa 72.000, xifres d'ara, d'aquest any 2022, però aquests preus oscil·len, no? S'ha de tenir en compte també que l'hidrogen és molt inflamable i s'ha de subministrar en estat líquid amb uns tancs o bé uns dipòsits similars als de la gasolina, però comprimit a altes pressions, entre 300 i 800 atmosferes. 300 i 800 atmosferes. Per tant, això també costa de construir uns tancs que tinguin un elevat grau de seguretat, perquè l'hidrogen, això, és molt inflamable. Com funciona un cotxe, dit en quatre paraules, un cotxe amb combustible d'hidrogen, o sigui, amb pila d'hidrogen? Doncs fixeu-vos, l'hidrogen emmagatzemat en dipòsits a alta pressió, ja hem dit 300-800 atmosferes, es canalitza cap a una pila de combustible que porta el cotxe. Ha de portar un conjunt, un dispositiu que se'n diu pila de combustible, que és el que hem parlat abans, que generava l'energia a partir de l'hidrogen. Per tant, l'hidrogen que hi haurà en una hidrogenera, les gasolineres d'ara, doncs aquest hidrogen s'ha de carregar el cotxe i es carrega es canalitza cap a una pila de combustible on allà es combina amb l'oxigen de l'aire per generar l'electricitat. O sigui, genera l'electricitat, que és el que volem, i llavors tenim un cotxe elèctric, però un cotxe elèctric a partir de gastar, de consumir, no liti, una bateria, sinó hidrogen. Aquesta electricitat s'emmagatzema en una bateria, diguem-ne, finalment sí, que reparteix l'energia a tot el motor i allà on calgui de l'automòbil. Hi ha un primer cotxe d'hidrogen català, que es diu Virante, i que volem fer propaganda perquè és d'aquí, que l'ha patrocinat una empresa de Tarragona, Tecnovelero, especialitzada en la construcció d'automòbils i que s'ha associat amb altres, com Arcamo Controls. Presenta un projecte conjunt de construir el primer cotxe d'hidrogen català, que es dirà Virante, i col·laboren molts centres, el centre d'hidrogen que hi ha a tot Espanya, centres de desenvolupament tecnològic, el centre de tecnologia de Catalunya, etc, etc, i universitats també. El projecte d'aquest Virante pretén ser un catalitzador que acceleri la rapidesa en construir també estacions d'hidrogen verd per vendre'n, hidrogeneres, i espais de càrrega, hidrolineres, no? O sigui, hidrogeneres per produir l'hidrogen i hidrolineres per posar-te'l, diguem, per carregar el cotxe d'hidrogen. Altres aplicacions de l'hidrogen, la mobilitat, tot el que sigui doncs, transport, cotxe, autobús, tren, avió, doncs té la seva aplicació. Pot ser una alternativa als combustibles, hauria de ser una alternativa als combustibles fòssils, sobretot per camions, autobusos i fins i tot trens. Ja sabem que pel cotxe corrent, el cotxe doncs, de fer servir diàriament, aquestes bateries duren poc, s'han de carregar doncs, al llarg del trajecte, això és un problema i que la pila d'hidrogen seria una solució en aquest cas. L'empresa Alstom, coneguda per construir trens, l'any 2018, fa ja uns 4 anys, va posar en marxa a Alemanya el primer tren de passatgers del món, tren de passatgers, que anava accionat amb una pila d'hidrogen. Es diu Coradia i Lin. Coradia i Lin funciona amb una cel·la d'hidrogen, emet només vapor d'aigua i gestiona l'energia de forma híbrida, perquè a més de la bateria, diguem, de la pila d'hidrogen aquesta, utilitza l'energia de frenada del tren per recarregar les bateries. Té una autonomia de 1.000 km i una velocitat de 140 per hora. Per tant, no és poc, eh? Vull dir, és un aprofitament important. Alemanya es proposa disposar de, sembla, són 60.000 vehicles d'hidrogen el 2025. Per tant, això està aquí al caure, no? I és Alemanya. Les xifres de cotxes moguts per hidrogen al món són encara testimonials ara, més encara a Espanya, que n'hi ha molt pocs. Però algunes companyies, sobretot Hyundai, BMW, Mercedes-Benz i Toyota, treballen perquè la pila de combustible dels cotxes d'hidrogen aconsegueixi un preu raonable en pocs anys. BMW vol que en 5 anys aquests cotxes de pila, de, podríem dir, amb bateria d'hidrogen, però no és bateria, sinó que és una pila que va, ja hem vist, que ha fet l'electròlisi i llavors s'obtenia, no? Vol que en 5 anys doncs, el BMW els cotxes d'aquesta pila costin el mateix que els convencionals de gasolina d'ara. Té com a objectiu que d'aquí 20 anys tots els cotxes que fabriqui BMW siguin d'hidrogen. Per tant, és una proposta ferma, important, no? Anem a parlar un moment de la recàrrega i l'autonomia del cotxe amb pila d'hidrogen. El problema de la recàrrega del vehicle amb pila d'hidrogen no està resolt. A Espanya existeixen només 6 estacions hidrogeneres per carregar i s'han marcat l'objectiu de 100 estacions pel 2030. A veure si es compleix. Mentrestant, França, Alemanya, Bèlgica, hi ha una xarxa de transport d'hidrogen a pressió que supera els 1.000 km de longitud. Per tant, aquest conducte de 1.000 km dona per molt per abastir doncs, hidrogeneres de càrrega de cotxes. Es necessiten estacions de repostatge que omplin les bombones en 3 o 5 minuts, per tant es tarda molt poc, no és com el cotxe elèctric que t'has d'esperallar a vegades 4 o 5 hores, no? I que subministrin hidrogen a 700 atmosferes de pressió, com hem vist, ha de ser alta pressió. L'autonomia homologada d'un cotxe elèctric de pila d'hidrogen és d'entre 500 i 650 km, per tant té una gran autonomia. Aquest, per exemple, Toyota Mirai, Alemanya, té aquesta autonomia. Presenta el gran avantatge que el pes dels tancs dels cotxes és molt poc, pesen entre 4 i 5 quilos el tanc amb el combustible, amb l'hidrogen, mentre que si omplim un dipòsit de gasolina d'un cotxe corrent dels d'ara, pesa la gasolina aquesta entre 50 i 60 quilos. Per tant, també l'avantatge del pes aquest és molt, molt important. Bé, fins aquí un repàs genèric, perquè d'això hi ha algunes coses bastant complicades amb la pila d'hidrogen aquesta, que potser doncs, caldria explicar-les doncs, amb més detall, i sobretot, com sempre, amb esquemes, amb fotos, amb dibuixos, per això encara la ràdio en colors diuen que existeix, però la ràdio en què puguem presentar un PowerPoint o una presentació doncs, amb fotografies espectaculars encara no està inventat. Oients del Veu de Navàs, fins aquí el programa de ciència a l'abast de tothom d'avui, hidrogen, l'hidrogen combustible del futur. Resumint, ha sigut una proposta per no dependre dels combustibles actuals, per no dependre dels combustibles fòssils la majoria, ni dels nuclears, ni de les piles de liti pel cotxe elèctric, com s'està fent cada vegada més. Per tant, és una proposta diferent d'aquestes, ja veieu, eh? Podríem, diguem-ne, no haver de requerir els fòssils de gasolina, gasoil, com ara, per descomptat, no hauríem de dependre dels nuclears i no hauríem de dependre del liti, que és el que tenen les bateries del cotxe elèctric. Pot arribar a ser, en uns anys, posem-hi 8, 10 anys com a mínim, per utilitzar aquest hidrogen d'una manera estàndard. L'hem produït, com hem vist, amb electrolitzadors, que el que fan és, amb energia elèctrica, trencar les molècules d'aigua, amb energia elèctrica que ha de venir d'una font doncs, eòlica, fotovoltaica, que sigui renovable. I una vegada tenim el tanc del cotxe ple, per exemple, ple en aquest cas d'hidrogen, una pila de combustible ens transforma aquest hidrogen en electricitat i vapor d'aigua, sense cap contaminació. Aquí és el gran avantatge. Transformem l'hidrogen en electricitat i vapor d'aigua que se'n va, perquè això no contamina, i diòxid de carboni zero. Queden molts problemes amb l'hidrogen per resoldre, però hem de convenir que podria ser una gran solució. Doncs sols cal desitjar-vos bon cap de setmana, retrobar-nos en un proper programa de Ciència per Tots. Molt bon dia i fins la propera. Gràcies.